Des del 9 de febrer, el Sabadell no passava la setmana dins la zona playoff.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? La quarta victòria seguida ja és al sac, segona consecutiva més per 4-0 a la nova Creu Alta. La temporada està sent o un suplici o una delícia, depenent del moment. No hi ha terme mig, és per tornar-se boig directament. Aquest 4-0, però, és una mica diferent al de l'Alzira, que es va encarrilar aquell més d'hora, sense gaire oposició del rival. Ahir, fins al 2-0, obra de Bakayoko, el partit estava més tancat, més igualat, i més incert, per què no dir-ho, del que pot semblar el 4-0 final. Però la veritat és que a partir d'aquesta diana, el filial del Mallorca, ja descendit matemàticament, va baixar els braços i el tram final va tornar a ser a plaer. Gairebé dos mesos després, l'equip és cinquè, torna a la zona de promoció d'ascens, amb un marge d'un punt sobre el sisè i a set del líder, que és el proper rival d'Europa, i tot faltant cinc jornades. Fa temps que les calculadores són en marxa i fa temps que el Sabadell transmet sensacions bones, positives, d'haver donat amb la tecla, d'estar arribant molt bé al moment decisiu de la temporada, potser tard per aconseguir el primer objectiu del curs, però suficient, sembla, per com a mínim, estar en la lluita per l'ascens.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Encetem setmana, un dia més amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça s'aferra al lideratge de la primera masculina amb el triomf 4-1 a Montjuïc contra el Girona. El derbi sevillà, triomf del Betis 2-1. Avui a les 9 tanca jornada el Celta a les Palmes. Primoz Roglic ha guanyat la Volta a Catalunya per segon cop. L'anterior era fa un parell d'anys. L'eslové es va endur l'última etapa ahir a Montjuïc, desbancant Juan Ayuso de la primera plaça de la General. Albert Ramos ha anunciat la seva retirada. El tenista mataroní de 37 anys no ha decidit encara en quin torneig pla. Però sí que ha comunicat que serà durant l'actual temporada. A més, Àlex Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP. El de Cervera va beneficiar-se de la caiguda del seu germà Marc quan liderava el Gran Premi de les Amèriques. El triomf al final va ser per Pecco Bagnaia. I per últim, l'Igualada ha tornat a guanyar l'Europe Cup, la segona competició continental d'hoquei patins masculí. Aprofitant la condició d'anfitrió, l'equip de les Comas va superar el Tomar portuguès per 2-0 a la final. Els últims 7 títols han estat catalans, 2 per l'Igualada, 3 per Lleida i 1 per Voltregà i Calafell. Anem amb el sumari.
I es comenta la recepció.
Farem el post del triomf de la golejada contra el Mallorqueta del centre d'esports, també del Sabadell B Sant Cristòbal, una mica de waterpolo o d'handbol, entre d'altres.
La notícia curiosa.
Un àrbitre deixa KO a un membre del cos tècnic amb una brutal puntada de peu a l'alçada del coll. Veiem el vídeo al Marca, ha succeït al Perú.
De quin partit no estarem pendents?
Del Dragón de Yaoundé contra l'Avion Academy, a 2 de 5, Elite Chu, la segona divisió camerunesa.
I a les xarxes socials.
Joel Martín, el taekwondista paralímpic del Toledo Don Yang, plata a l'Open de Manchester, a la categoria de 44-58 quilos, com ha publicat Más Afición i ha compartit l'esportista badienc a Instagram.
Avui celebra el seu aniversari.
L'exporter sabadellenc i ex del centre d'esports, entre molts d'altres, Girona, Cerdanyola, etc., Alberto Coca.
L'enquesta.
Qui va ser el millor ahir del Sabadell-Mallorca B? Dels dies segurament que està més obert, veient el partit coral d'ahir de l'equip de David Movilla. Un tuit amb l'etiqueta MVP946 abans de les dues per participar-hi.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, mig quart de dues, encetem setmana, 8 minutets clavats per sobre de la una. quarta seguida del Centre d'Esport Sabadell. Feia temps que no veníem amb aquest somriure d'orella a orella. Els dilluns són menys dilluns quan vens d'un 4-0 i, home, és el segon consecutiu a la nova Creu Alta, cosa que poques vegades ha passat. En parlarem, segurament, al llarg de la setmana. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com prova aquest dilluns?
Doncs, home, prova bé. Després d'una victòria, i una victòria contundent com la d'ahir una altra vegada, tan mal acostumats com estàvem als patiments dels dilluns i haver de donar males notícies, que sigui després d'un altre triomf i que 15 dies després sigui després d'una altra golejada, doncs sempre cau bé així la setmana.
La sensació és que no hi ha terme mig al Sabadell 24-25, o va la cosa molt reixida, molt bé, home, tampoc és que fos per tirar coets l'inici, però sí que estaves a dalt de sortida, vas estar liderant durant unes quantes setmanes la Lliga, semblava impossible veure tan a baix com va arribar després l'equip amb aquesta caiguda en picat fins a la desena posició, i fins i tot per moments pensant en que potser hauríem de mirar pel retrovisor i de reull estalviar-nos en surts de possibles complicacions camí de tercera federació, i ara, en canvi, un 12-12 que torna a situar l'equip a la part alta de tornada, dèiem, des del 9 de febrer, que no estava l'equip dins de la promoció de descens. Per cert, abans d'arrencar, que ahir crec que no en vam parlar, com a mínim un cop acabat el partit, a la retransmissió, sí, l'MVP d'ahir, és que és fotut de triar, eh?
Sí, complicat. És complicat perquè, clar, hi ha molts noms propis, alguns dels quals en parlarem i en recordarem ara d'aquí a uns minutets, però en un partit tan coral et pots quedar amb molts elements. Et pots quedar amb una porteria zero, et pots quedar amb un bigolejador, et pots quedar amb que Peque Polo va tornar a marcar, amb un bon partit, molt bon partit, de Vargas, per exemple. Bona entrada en el partit de Miguel. Clar, és que al final, quan les coses van bé,
Estàs torejant, ara?
No, ah, vols que... Pensava que em deies que era difícil de trobar.
No, sí, és difícil, però que és difícil, tens el teu tu o no? El tens clar,
sí,
com a mínim,
sí,
o no?
Sí, sí, jo si hagués de triar ja ho vaig dir ahir, al final, a Vargas. Sí, jo em quedaria amb el partit global. Ja em va agradar força, per no dir bastant i molt, a Elche contra l'Illicitano, i ahir crec que va completar un altre cop un partit, ja et dic, segurament ens podrem quedar amb noms que brillen més per allò del gol o que brillen més per la seva faceta més ofensiva, però per mi ahir Vargas, si hagués de decantar-me, em decanto per ell.
Si ahir la gent va marxar a fer la paella amb el somriure d'orella a orella sabent que l'equip anava quart i es va desentendre de la resta de la jornada, home, el derbi va estar prou bé, però res a veure amb el de la primera volta. El Sant Andreu i l'Europa van empatar, cosa que crec que beneficia el Sabadell si volem fer la lectura més optimista de totes, de veure si arribem o no a retallar, ara són 7 punts en 15 que queden, agosarat, però vaja, pels més esperançats, doncs que el resultat dintre de tot va anar prou bé, però sobretot estaven pendents de dos filials, el del València, que ja sabíem que havia perdut al migdia, igual que el Sabadell havia guanyat i havia fet els deures, a Andratx, per tant, estava garantida la posició de playoff. Aquesta és la notícia positiva que ens deixaven els duels de rivals directes del Sabadell. Després, a la tarda, ja vam explicar diferents vegades al Sabadell en joc que havíem d'estar pendents de la Dani Harque. Allà jugava un duel directe entre l'Espanyol B i el Torrent, que al final va caure creu, va guanyar el filial Perico, per tant, torna a passar l'Espanyol B al Sabadell a la classificació. El Sabadell no dorm quart, sinó cinquè. I ara ho diré de memòria tot això, però és a un punt de l'Espanyol B, a 4 del Balears, a 6 del Sant Andreu i a 7 del proper rival d'Europa.
Hi ha un punt de marge respecte al 6è, que és el
Vinc
més...
embalat, anava
que,
mirant
que és el més talla, per tant, bé...
Fas bé de dir-ho, fas
no
bé de dir-ho.
No diré que has obert una escletxa, però tens un punt de marge respecte als equips que ara mateix no jugarien al playoff.
Creus que l'escletxa s'està obrint darrere del més talla?
Del més talla, sí.
O sigui, que serà una lluita 6.
És una lliga tan imprevisible moltes setmanes que això, la setmana que ve, depèn com es doni tot plegat, igual canvia.
Illicitano, Torrent i...
Clar, però ara mateix la impressió que em comença a donar, sobretot veient el potencial dels 6 equips que s'han ficat aquí dalt, és que són els 6 equips que es podran jugar les 5 places que tenen premi, per dir-ho així. La del premi gros de l'ascens i la dels premis, entre cometes, menors, de saber que has de fer el camí llarg de jugar-te o de buscar un ascens a través d'un playoff, a través d'unes eliminatòries. Però sí, m'atreviria a dir que o molt em sorprèn encara les 5 jornades, que pot passar, que queden de Lliga, o entre aquests 6 equips hi haurà la batussa per veure com es reparteixen tot plegat.
Doncs ja saps com està el tema de les lligues Excel, de la gent que està fent números, calculadores des de fa setmanes. Tu les fas? O com a mínim
no.
Mires que calendaris?
Sí, calendaris, això sí, sí. Calendaris, sí, però no faig números. O sigui, a vegades m'enroco jo sol veient unes coses que després la realitat són unes altres perquè hi ha partits que se'n passen completament desapercebuts o que me n'oblido d'una setmana per una altra.
Però, per exemple,
no faig números, però veig el que tenen per endavant i, per exemple, em sembla que ho vam dir ahir durant algun moment de la Transmi...
El favorit per tu
és... Per mi és l'Atlètic Balears. O sigui,
per calendari,
tot...
o per inèrcia.
I
o
per l'empat d'ahir, per exemple, en el derbi barceloní. O sigui, jo crec que els grans afavorits sempre són els rivals, és a dir, el Sabadell es va veure favorit d'aquest empat, però el gran afavorit és l'Atlètic Balears. Ara té el premi gros a 4 punts.
Bon partit aquesta setmana, Espanyol ve Atlètic Balears.
Per mi és el més complicat que li queda. Perquè és fora, perquè és contra l'Espanyol B, i per tant que l'Espanyol B també s'hi està jugant aquí coses importants, i sobretot perquè és l'última sortida que tindran de Mallorca, de l'Illa, a l'Atlètic Balears fins a final de temporada, perquè és que després li queden dos partits a casa i dos partits fora, guinyo de ojo, que diria aquell.
Andratx i Mallorca,
perquè és Andratx i contra el filial del Mallorca, per tant, no és que et regalin res, però, home, per mi és el que té el calendari més assequible dels 5-6 equips aquests que estem dient que estem aquí dins en aquesta festa.
Recordem que, com dèiem, és el tercer classificat ara mateix, amb 51 punts, en dinàmica positiva, i a 3 de l'Europa, o sigui, per entendre'ns.
Mira, jo t'he dit 4, doncs un menys. Resta-li un dels que jo he dit. Pensava que eren 4, encara m'ho poses
Són
millor.
Són 4 per sobre del Sabadell, a 3 del primer classificat. Clar... L'escull principal és aquesta setmana. Si se li dona molt bé, que també ens beneficiaria en part,
sí.
El Sabadell passaria a l'Espanyol B, perquè significaria que el Sabadell guanya a l'Europa el líder i podria enxampar ja el líder. Clar, dependria després d'un Penya Deportiva Sant Andreu que hi ha aquesta setmana, com per no dependre d'ell mateix només amb aquesta combinació de marcadors.
Anem a fixar-nos en el Sabadell, que és el més important, però si el Sabadell, com dius, fa la feina i l'Atlètic Balears ho aconsegueix fer també, torna a ser el conjunt balearico el gran beneficiat de la jornada, més enllà del que faci el Sant Andreu, que podria ser el nou líder. És a dir, la cosa està molt igualada, però clar, això passa per fer la feina al Nou Sardenya i perquè faci la feina el Baleares a la Dani Harke, que ja és molt parlar de tot plegat.
Remato el tema ràpid, que ens estem anant per les branques moltíssim, però no m'havia fixat jo en un detall del calendari, que és que dintre de tot això té dues sortides seguides fora de casa, que també és curiós, no? Perquè és Espanyol B, rep l'Illicitano, va al camp de l'Andratx, va a Son Bibiloni i llavors acaba la Lliga contra l'Ibiza a casa. Clar, aquesta penúltima jornada, Mallorca B Balears, amb el punt de rivalitat que hi ha, amb un equip descendit, i ho lligaré amb el que vam veure ahir, i un Balears que potser s'està jugant la Lliga, veurem fins a quin punt la morbositat pot més que la classificació, o vaja, queda molt, queda un mes, per això és el 27 d'abril. El Mallorqueta, que ahir va visitar la Nova Creu Alta, primer equip descendit, ara ja en tenim un altre, el Badalona Futur, que matemàticament ja sap que sortirà a tercera federació la pròxima temporada, però ahir va ser un 4-0... còmode, plàcid, no vull parlar de mereixements, però sí que no tan encarrilat, o no tan d'hora, o no amb tanta sensació de superioritat durant part del partit, com el de 15 dies abans contra l'Alzira. Ho dic d'una altra manera, fins al 2-0 de Bakayoko, la sensació de l'inici de la segona meitat és això encara no ho tenim controlat del tot.
Sí, va inquietar poc el conjunt de Gustavo Siviero, però dintre d'aquest poc va tenir una molt bona ocasió de Guzmán a la primera meitat ja, que la va resoldre perfectament Gianni Cassaro, i com dius, aquests 10, 12, 15 minuts de sortida de la segona meitat del Sabadell, home, no et diré que van preocupar, però sí que va donar la sensació que l'equip no estava prou fi com per rematar la feina. Va ser pensar això, també és cert, i després van arribar els dos gols seguits de Bakayoko, que llavors sí que ja van posar sentència, i diríem que el partit que va acabar amb un 4-0, que ja és prou contundent, les coses com són. Amb un equip que va baixar els braços com el Mallorca B, podria haver estat una golejada encara més escandalosa. Però sí recordant per moments a l'Alzira, sí que estic d'acord que va haver-hi matisos que no van ser tan relaxats, o que no van permetre una relaxació tan exagerada com la d'ara fa 15 dies davant el conjunt valencià.
Jo, per mi, el límit és el 2-0, perquè és veritat que el 2 i el 3 venen seguits un rere l'altre, però que en el 2-0 és quan el Mallorca B diu fins aquí, avui tampoc sucarem. O aquesta sensació vaig tenir jo. És veritat que van venir tan ràpid, perquè va ser qüestió de dos minuts, els dos de Bakayoko.
No sabrem si ho van pensar amb el 2 o amb el 3, perquè jo crec que encara estaven estabornits quan Bakayoko va fer el tercer, però sí.
Però ja n'hi treu una bona mà
sí.
A la primera meitat. Després el partit, curiosament, acaba amb una pilota al travesser, gairebé ja perquè ja donaven per feta la feina amb el 4-0 final i quedava simplement per l'anècdota, però la porteria 0 va estar en risc en gairebé l'última jugada d'atac de perill del Mallorca B. Però vaja, un partit que al final, amb gairebé 4.000 persones a la nova Creu Alta, va venir a confirmar que l'equip està travessant... Tu creus que el millor moment de la temporada?
Per mi sí. Classificació segurament no, perquè com has recordat tu, és evident que l'equip va anar líder, per tant, millor que això és pràcticament impossible, però en quant a sensacions, en quant a dinàmica, en quant al que proposa l'equip, en quant a la seguretat o confiança que transmeten els jugadors quan són dins del camp, per mi és el millor moment de la temporada, pràcticament segur. I per tant, doncs és un moment d'aquests que el que més interessa ara mateix és estirar quan més sigui possible millor a aquest moment. És cert que ara passarà tot pel partit contra l'Europa que estem comentant, per tant, visitar el camp del líder i tot el que això suposa, el millor local de la Lliga, no ho hem d'oblidar, el Sabadell és un dels millors visitants, però és que demà davant hi haurà el millor equip a casa, només dues derrotes com a local ha tingut aquest Europa.
Una 4-6, ho dèiem abans, en el derbi.
Sí, però són dues derrotes, només,
sí, no.
I 10 victòries, és a dir, que algú pensi, bueno, potser han empatat molt, han empatat alguns, però és que han guanyat moltíssim a casa, per tant, un repte complicat el que es presenta aquest cap de setmana. Però dit això, és cert que el Sabadell per mi està ara en una dinàmica que permet somiar tranquil·lament amb que, com a mínim, ets capaç de fer-ho. Després et sortiran les coses o no et sortiran. Però ara mateix el punt de confiança que es veu en el grup crec que no l'havien vist al llarg de tota la temporada, fins i tot ni quan l'equip va arribar a ser líder del grup tercer.
Ens ha trigat David Movilla en donar amb la tecla, perquè recordem que l'equip l'agafa tercer classificat i ara mateix és cinquè, però la sensació és que ha aconseguit girar aquesta dinàmica negativa com un mitjó, que els jugadors se sentin ja no alliberats, sinó amb confiança, capaços de redreçar el rumb si es posa el partit en contra, com per exemple va passar a Elx, i de dominar, arribat al cas, quan ha de fer front a partits que deia Movilla, que no li agradava el terme de partit trampa, però que tenia molt de verí, com el Mallorca ve aquesta setmana, un filial que estava deixant de competir en moltes estones de molts partits, que ja havia baixat matemàticament, però que tenia molt poc a perdre i molt a guanyar per contra el Sabadell, tot el contrari. Escoltem el de Baracaldo una mica o no?
Sí, vinga, anem a escoltar. Avui et porto diferents protagonistes, però sobretot a David Movilla, el tècnic del Centre d'Esports Sabadell, parlant d'entrada de la satisfacció per la victòria, també per la contundència del marcador d'aquest 4-0, i per com estàvem comentant ara, per com s'ha refet l'equip en aquestes últimes setmanes, com ha trobat aquesta dinàmica guanyadora, i sobretot reconeixent, diu Movilla, que l'equip encara té gana, que encara té fam i que vol molt més.
Muy contento, ¿no? Por los jugadores, por staff, por la afición, por supuesto, y bueno, hemos pasado mucho hambre en 14 semanas, entendiendo el hambre con las pocas veces que se ha sumado de tres, y el equipo está hambriento y lo está mostrando y lo va a seguir demostrando. Tenemos que ganar muchos partidos para quitarnos esas 14 semanas y ese 0-4.
El discurs no canvia a un pèl, eh? O sigui, molt present el 0-4 del Sant Andreu en tot moment. És veritat que li vam fer una pregunta, recordant que veníem d'un 0-4 i que hem encadenat ara 2-4-0 seguits en els últims 3 partits a la nova Creu Alta, però aquell partit del Sant Andreu i aquesta ratxa d'una victòria de 14 jornades les treu a passejar... cada cop que pot, David Movilla, igual que allò que el millor està per venir, que també va tenir l'oportunitat de deixar-ho caure ahir en roda de premsa.
Sí, i d'aprofitar sobretot de recordar d'on venim, d'aquesta dinàmica ratxa negativa que va arribar a acumular l'equip ja en el final de la transició de David Català a David Movilla, amb l'excepció sempre fem del partit que va dirigir el Conrad Garcia. Però, com dèiem abans, no és una qüestió classificatòria, que també és una qüestió de sensacions, de confiança, de seguretat. I per David Movilla, aquesta nova energia, podríem dir-ho així, que ha trobat l'equip, és perquè s'han fet forts. En l'adversitat han aconseguit fer-se forts, parla fins i tot d'una cuirassa, d'haver-se fet allò una protecció com a grup, i això ara mateix és el que permet, segons el tècnic basc, que hagi sortit aquesta gran versió o millor versió del centre d'esports.
L'energia és otra, el nivell de confiança és otro. Ha trabajado mucho al equipo, no solo en lo futbolístico, en lo mental, en lo emocional. Tenemos ahí la ayuda de Belén también y creo que el equipo las derrotas le ha hecho unas derrotas que para mí empatar es como perder. Representando este escudo le ha hecho una coraza muy muy grande, ¿no? Y muy muy fuerte, ¿no? Y esa coraza le hace ahora mismo ser un equipo mentalmente muy estable. I que sigue queriendo más, deseando más.
Seguirà amb el fil del que dèiem abans, de paraules repetides en el discurs de Movilla. La paraula escut la reitera molt, però a més d'això parla sovint d'energies, de l'aspecte emocional, són... O sigui, hi ha molts matisos dins d'un mes de competició i, en canvi, és bastant recurrent en aquest tipus de termes, Movilla, a l'hora de valorar els partits.
Sí, 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 i no varia, com dius, massa el discurs, ni quan les coses anaven malament, ni ara que, evidentment, potser podria treure més pit, podria pujar el to de l'eufòria, per dir-ho així, però manté el mateix perfil i el mateix discurs, que en aquest sentit sempre és d'agrair aquest punt de coherència, anem a dir-ho així.
Gairebé l'únic moment així una mica diferent de la roda de premsa d'ahir va ser quan se'ns va acudir parlar de la famosa teoria del ketchup.
Això em va sorprendre.
Sí, perquè potser és que nosaltres som molt passats amb el tema.
Jo la tenia molt popular,
molt
popular,
no?
O sigui, molt popular.
Ruud van Nistelrooy, no? Els gols són com el ketchup, si l'apretes fort a vegades cau i tot de cop i volta, a vegades no surt ni una gota.
Sí, sí.
Doncs mira, una cosa més que va aprendre David Movilla, però traient aquest moment, doncs això, el que diem. Una mica la línia de les últimes setmanes. També et dic, bona senyal, que hagi de durar moltes setmanes més amb el mateix discurs, perquè implicarà que continua tot per bona via. Una que sí que ha canviat respecte al Diego Quiles és la d'encaixar. Ahir Gianni Casaró, molta, molta, molta feina no és que tingués, però sí que va resoldre una molt, molt, molt clara, crec que era de Samu, que va fer-se a dos amb un parell de retalls amagant el llançament.
Sí, Guzmán.
Sí, sí, Guzmán, sí. Samuel Guzmán. I després va tenir la pilota, el travessi el Mallorca bé quan ja estava el partit sentenciat. Però, home, és una nova porteria zero. En el cas de Gianni, amb números prou lloables, crec que són 17 gols en contra en 23 partits que ha jugat, o sigui que és una mitjana clarament inferior al gol encaixat per partit. I la sensació que aquest equip cada vegada més controla el que passa en un partit, o se sent dominador, o deixa ratlla al rival, o li permet molt poques ocasions. Digue-li com vulguis, però que en línies generals és un equip prou rocós.
Sí, i ahir, com dèiem, amb aquesta nova golejada, podries haver fet molt més èmfasi en l'alegria dels gols marcats, però també amb aquesta bona notícia, que és tornar a deixar una porteria a zero, ja havia passat el dia de l'Alzira, i com diem, ho va tornar a repetir ahir davant el Mallorca B. Gairebé amb això encetem el capítol de noms propis o d'individualitat, si ho vols dir així, dintre del que, com dèiem abans, Adri, va ser un partit molt coral, amb molts protagonistes, però començarem per aquest, per el fet de treure importància, o de donar, perdó, importància dins de la feina col·lectiva, el fet de no encaixar, que ahir l'equip defensivament tots van estar molt bé, però evidentment, si això toca personalitzar-ho, parlava dintre d'aquesta col·lectivitat David Movilla, de Gianni Casaró i de l'alegria també, per veure que el lloretenc ahir se'n va anar doncs, amb un somriure d'orella a orella.
Quan metes 4-0, bueno, pues se pone el foco en los marcadores, en los que marcan gol, pero esto es fruto de todo el equipo el marcarlo. Y cuando no encajas, es fruto también de todo el equipo, ¿no? El trabajo que se hace desde arriba. Y bueno, Mar lleva ya 3-4 partidos extraordinarios, como el resto de la línea defensiva. Gianni incluso, porque hoy tiene una intervención con 1-0 determinante y fruto de todo el equipo.
Doncs un dels noms propis que esmentava abans, el Sergi Mar Vargas, ha esmentat en aquesta lectura en clau defensiva del 4-0 d'ahir contra el Mallorca B. I ara sí, algú dirà a casa, home, aquests són capaços d'estar parlant de tot menys dels golejadors en un 4-0, cosa que no acostuma a passar gaire a la nova Creu Alta. Veníem d'un doblet contra l'Alzira a Miguelete, 3 jornades seguides marcant de l'Andalús. Compte el bon ritme golejador que porta. Sembla que ha agafat aquí el relleu de Rubén, que és el que estava més encertat les anteriors setmanes. Morcillo doblet, en van parlar de sobres contra l'Ilicitano, i ahir va ser... No sé si el dia de Bakayoko, perquè, clar, també, sí, també de Peque Polo, per exemple, o també de Miguelete, que va obrir la llauna, però, home, és el millor partit de Ryan Bakayoko, el que va estar més encertat, el de Montpellier.
Sí, en lo segon, segur, en lo primer, no sé si Movia estaria gaire d'acord amb tu.
No, perquè està per arribar.
No, no, però sobretot perquè va destacar que més enllà del gol, que és el que més es veu a l'aparador, fa molta feina el davanter francès, que, com diem, ahir va signar un doblet en qüestió de minut i mig, aproximadament, el temps que va passar del 2-0 al 3-0, els dos amb intervenció directa de Ryan Bakayoko. Felicitava al final del partit el tècnic basc al seu jugador dient el que t'estava comandant, que més enllà dels gols, que també Ryan Bakayoko li aporta molt a l'equip, fa molta feina, i això és el que volia destacar ahir Movilla.
Yo asocio rendimiento a muchos más registros. Ryan nos ha dado muchos, porque, por poner un ejemplo, la acción que le deja a Peque solo en la transición en la primera parte, no solo es la conducción, sino el pase que da en carrera, es de otra categoría. Es de otra categoría. Este chico tiene capacidad, pero una capacidad que hoy se la ha visto y nos está dando muchos minutos de calidad, le está dando al equipo, y también ha sido generoso.
Un minut i dos quarts de dues. Ahir, com, no sé, tres quarts d'hora després del partit, quan estàvem recollint estris i demés, Ryan Bakayoko va passar per sala de premsa i era dels últims en abandonar la nova Creu Alta, i encara quedava, no sé, una desena, una quinzena d'aficionats que van cantar allò de Ryan Bakayoko, la 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 la. O sigui que ha passat en un mes, tot just, Sergi, de ser, no sé si dir, vilipendiat o... escridassat o xiulat a la nova Creu Alta, en un canvi, a rebre el suport de l'afició local. Res com un doblet i com dues golejades seguides i un 12-12 per allò, posar la vena a la ferida i que tot baixi amb una mica més de calma. Però, ostres, Ryan Bakayoko ahir... platòric, eh? O sigui, sortia de la nova Creu Alta, fins i tot l'abraçada que es van dur de Movilla quan el canvien, que res, 20 minuts abans havia patit un problema a l'esquena, que deia que encara li feia mal, que encara el molestava tal, se'n van dur una abraçada del seu entrenador, dia que segur que recordarà el de Montpellier.
Va ser dels últims a marxar, de fet, de l'estadi. Com dius, encara va quedar algun aficionat per allà pels voltants del temple, que va tenir temps de cantar-li una miqueta i de felicitar-lo per aquest doble protagonisme, doblet de gols ahir. I passant per sala de premsa. Ja avanço que el castellà el porta prou bé, però
bé,
encara li falta un punt de fluïdesa. Però se li entén molt bé.
Millor que si anem a França nosaltres. Segur. I en 6 mesos hem de parlar.
Jo com a mínim.
Ens van dir, algú ens va dir, i no diré el qui, serà la roda de premsa més ràpida de la temporada. I no ho va ser. I només dic això.
N'hi ha de pitjors, no?
I que tenen per problema.
I tenen el castellà
com a llengua materna.
Com a idioma. Però bé, en tot cas, avui t'he rescatat un parell de moments d'aquesta roda de premsa. Començant per un de molt personal, perquè, clar, era jo de dir, estaves preocupat, no marcaves, només n'havia fet un gol fins ara Ryan Bakayoko, recordem un partit de Lliga. Diu que estava tranquil, que ell ja havia viscut aquesta situació en altres moments i que, evidentment, aquesta tranquil·litat, ara, amb el reforç del doblet, sempre és millor.
Sí, es normal, pero antes ya viviendo esta situación y yo sé cómo hacer en este momento, pero es verdad que marcar está en diversión para mí y sí, seguimos.
És que el futbol, Sergi, és... En altres esports segurament no pot passar, no es pot accentuar tant una estadística com en el futbol. Ryan Bakayoko és veritat que ha estat lesionat uns quants mesos, però ahir en 2 minuts va fer més gols que en la resta de la temporada. És que és brutal la dada.
Sí, clar. N'havia fet un, com diem, i ahir en un qüestió d'un minut i mig en va fer dos. No? Ja no d'un partit, no. En un minut i mig en va fer dos.
També et dic, l'únic que va fer va servir per sumar 3 punts contra l'Espanyol B.
Importantíssims. Però bé, satisfacció, evidentment. Per cert, que ahir ell recordava, ara ho escoltareu, que aquesta passada matinada, aquella passada matinada, la matinada de dissabte a diumenge, va ser l'últim dia del Ramadan. Diumenge va haver-hi aquesta oració final. Ell, com a musulmà practicant, doncs ho ha viscut amb intensitat aquest últim mes, i sobretot dintre d'aquesta alegria que suposa per un musulmà doncs al final de la seva festa gran, l'alegria del doblet, tant és així que fins i tot en el moment del canvi diu que minuts abans encara en ell anava pensant, mira que si avui foto el hat-trick.
Sí, claro, es el futbol, ¿eh? Es el futbol, es como así, y espero que marcar muchos goles a los para nuestros partidos. Ya, muy feliz, y para mí hoy es un día importante porque es el final del Ramadán para mí. Entonces es estaba muy importante para mí de marcar hoy y de hacer un buen partido. Cuando estaba saliendo pensaba mucho a la trick y bueno, el próximo.
Ho deixem per un altre dia.
Algú, bé, de fet diré el nom, Pau Vitoria ha promès que es compra la samarreta de Ryan Bakayoko si en el proper partit fa un hat-trick, és a dir, el nou Sardenya.
Que ho torni a confirmar aquest vespre, en tot cas.
No, que ho digui ara després, que ha de baixar per parlar de waterpolo, que ho digui perquè quedi al tall, que hi hagi constància. Però vaja, va estar a punt de fer història tot això, com qui no vol la cosa, ja no només pel hat-trick, que recordem que encara està pendent aquell ja no hi ha secrets en aquesta redacció, missatge de Pau Vitoria per via interna. Ja no només pel tema del no hat-trick des d'Aníbal al 2012, sinó perquè ens deia el Miguel Ángel Rodríguez avui que el més ràpid de la història del Sabadell entre el primer i el tercer gol va ser Gais Casaizar en una Copa Federació que en va fer 3 en 8 minuts. O sigui que ahir va estar a punt. Va haver-hi uns minuts que va estar fregant-se aquesta dada històrica. En fi, clar, ara, tot això, després dels elogis de Movilla, després d'haver tingut a Miguelete sancionat a Elx i ahir Rubén Martínez, aquí la prova de veritat per saber quin és l'11 tipus de Movilla arriba aquesta setmana sense cap sanció.
Sí, no hi ha cap sancionat, veurem com està el capítol de tocats o lesionats, que no hi hagi cap contratemps, però és evident que la convocatòria de 18 anirà cara aquest diumenge, i més ara que les coses van bé. També això és llei de futbol, eh? Quan tot va malament se t'acumulen els problemes, també en el capítol de lesions, quan la cosa comença a rutllar, no saps com, aquí no hi ha tocats, tothom es recupera temps, tothom té ganes de jugar, tothom vol ser protagonista, i ara la feina, com dius, ha de ser pel míster a l'hora de fer la tria, no només de l'11, que també, si no insisteixo, dels altres 7 que acompanyaran la convocatòria de 18 que ha de fer de cara al partit contra l'Europa.
Dijous, a poc que puguem, parlarem de les possibilitats que té David Movilla i escoltarem a Ryan Bakayoko dir que s'entén prou bé amb Peque Polo, el seu company de fatigues aquí al davant, a les posicions més ofensives del Sabadell. És l'altre nom propi que ens hem guardat pel final, i una mica seguint, Sergi, la mateixa línia, no? Primer David Movilla parlant del jugador i després el propi jugador explicant una batalleta també prou curiosa.
Sí, perquè en el cas del Colomenc recordàvem també, portava uns dies a ells, ho vam destacar molt, ahir mateix també havia tingut alguna ocasió claríssima per marcar, però se li estava resistint. Molta feina, molta brega, molt buscar-ho, molt ajudar l'equip, però de cara a gol, les coses com són, Peque Polo estava molt negat, i en canvi ahir, de la manera potser més complicada que se li havia presentat, un bon Carmel, una bona centrada de Miquel Ostrell, però una rematada de primera amb l'esquerra que la va acabar fotent a l'escaire de la porteria del Mallorca B, va ser el gol, jo crec que el més maco dels 4 que ahir va fer segur el Sabadell. Doncs bé, com dius, al igual que en Bakayoko, Movilla veu més enllà. Parla, en aquest sentit, d'aquest punt de generositat col·lectiva que té Peque Polo ahir, ajudat, a més, per acabar-ho de rodonir amb aquest quart gol.
Muy contento por él, porque ya semanas buscándolo, y seguramente en la ocasión más difícil, en la acción de definición más complicada, ha metido un auténtico golazo, ¿no? Y me alegro mucho por él, porque aunque he sentido que no necesitaba el refuerzo del gol para saber que estaba haciendo un buen trabajo, ahora el resultado de ese gol le puede afianzar y le puede también liberar más aún.
Doncs segon gol de la temporada en el cas de Peque Polo, després del que li va marcar a un altre filial a la nova Creu Alta, com és el del València, en aquell empat contra el Mestalla. Peque Polo, que és bastant personatge, eh? Les coses
sí,
com són.
Sí, sí.
Ahir, de fet, mira, l'enganxàvem, que venia de fer-se un vídeo selfie amb uns aficionats de Gol Nord que estaven allà cantant un cop acabat el partit eufòrics i s'hi va fotre allà per aparèixer en primer pla d'aquell vídeo selfie. Després ens explicava una anècdota.
Sí, per tu no és cap secret, per la gent no sé si ho serà, però mira que passen coses estranyes en el món del futbol, eh? Sempre hi ha alguna anècdota, però aquesta és ben curiosa. Voleu saber per què se li estava resistint el gol a Peque Polo o quina solució ha trobat el jugador de Santa Coloma per acabar amb aquesta sequera golejadora? Doncs era una qüestió de botes, no hi havia cap secret més.
Això, canviar la bota i entrar el gol, jo crec que nada, era tener la primera y ya está, ahora se vendrán todas seguidas. Son del año pasado, con las que metía goles. Y las tenía en el vestuario ahí tranquilitas y veía que no entraba, digo, voy a cambiar las botas hoy y ya entró.
Han passat dues guerres, aquestes botes.
Sí.
Les vaig veure de prop ahir.
El problema, saps com va això ara?
Que acaba aquest jugant amb el dit sortint-li, sí, per
ja el foradet. Ja pot preparar, anava a dir el Branso tant de bo pugui preparar-ho d'aquí poquet ja, perquè ja estem esperant-lo amb ganes, però de moment el Ramon ja pot anar
preparant. No?
Cintallant, perquè aquestes botes necessitaran aquí remiendos, que diuen en castellà,
segur. Tu te l'imagines en un playoff jugant
Peque Polo?
Amb cinta americana allà.
Jo me l'imagino de qualsevol manera que te'l vulguis imaginar. O sigui,
perquè a més no són negres, o sigui que es notaria molt que hi ha cinta. Són clares.
És més, ell buscaria la cinta negra perquè es noti més que porta cinta, però bé. En fi, tot això.
L'any passat va fer uns quants gols al Badalona,
sí,
Futura amb elles,
sí, sí.
I tu, les tenia aquí guardades.
El que anava a posar-te en ordre tot plegat, que avui l'equip ha fet l'habitual entrenament de recuperació a l'Olímpia, abans d'aquest dia i mig, anem a dir-ho així, o 48 hores de descans que tindran pràcticament fins que dimecres tornaran a la feina. Aquesta setmana ja ens anem fent a la idea que gairebé tots els dies es treballarà a Olímpia per allò de la gespa artificial que es trobaran diumenge al Nou Sardenya, precisament amb el que dèiem abans.
Tens novetats, eh?
Sí, sí, sí. Aquesta prova de foc que hi ha contra el líder és a les 12:30, per cert, el partit, a dos quarts d'una del migdia. Nosaltres ens hi posarem a les 12. I, com dius, hi ha novetats, perquè a les últimes hores hem sabut que el Sabadell no disposarà de 600 entrades, sinó de 700 entrades, és a dir, 100 més de les que es van dir a final de la setmana passada. Avui les taquilles. L'oficina no s'obre fins a la tarda.
Tant... Clar, és que avui he llegit el teu guió abans de començar i dic, ostres, ahir vam pronosticar que avui mateix s'esgotaria.
Sí, la tarda.
I dic, encara anem per 400 i llavors una línia més avall han estat tancades les oficines.
Correcte.
Pel matí, a la tarda.
Sí, sí, 400 són les entrades que ja s'han venut aproximadament. I com diem, avui l'oficina no obrirà fins a la tarda, però que n'hi haurà 700 pels arlequinats. El que segur, Adri, 1. Que s'esgotaran, si no és així em sorprendria moltíssim. 2, que hi haurà bona presència, per tant, d'arlequinats a les graderies del Nou Sardenya, que si no estarà mal ple, hi haurà una molt, molt, molt bona entrada diumenge per veure aquest duel d'històrics entre l'Europa i el Centre d'Esport Sabadell.
Dos ex-primera divisió, dos equips que arrosseguen molt de públic, va haver-hi bon ambient a la nova Creu Alta amb la presència de l'afició gracienca. Evidentment, ni t'explico ahir, mira, no em puc estar de fer-te l'assistència. No vas veure el derbi,
no, ahir,
clar, estaves a Olímpia amb el Sabadell.
Estava ocupats amb el Sabadell B, sí, sí.
Però t'ha arribat alguna cosa.
Home, he vist algunes imatges.
Ambientàs, eh? Ahir el nou Sardenya, el Narcís Sala, amb fins i tot un tifo a cada banda, a un gol i l'altre, maco, eh? O sigui, crec que aquesta rivalitat Sant Andreu-Europa, sorgida d'unes dècades cap aquí, està fent molt de profit al futbol català en general, eh?
Sí, en general, i en particular tant al Sant Andreu com l'Europa, perquè han aconseguit, els que ja pentinem més d'una cana, recordem tots dos estadis, pràcticament buits els diumenges al migdia, en partits ràndom de tercera divisió.
I sense pentinar tantes canes. El dia famós del pota negre Roberto,
sí,
Morales,
sí,
a tercera,
sí,
divisió, amb el seu gol de falta allà, tampoc hi havia un ambientàs allà al Nou Sardenya.
I en canvi, com diem, doncs, d'un temps ençà, és veritat que entre una cosa i una altra, sobretot amb aquesta rivalitat, com dius, entre la vila i el poble i la vila, han aconseguit un sentiment de pertinença i de fidelitat que, home, es veu plasmat sobretot en aquests derbis, quan s'enfronten l'un amb l'altre. Però més enllà dels derbis, ho vam veure en el Sant Andreu-Sabadell i en el Sabadell-Sant Andreu, ho vam veure en el Sabadell-Europa de la primera volta. Estic convençudíssim i no m'he d'arriscar gens per dir que diumenge, sigui com sigui, hi haurà molt bon ambient al Sardenya per veure aquest partit.
Tindrem temps per analitzar-ho a fons perquè ve una setmana especialment intensa amb aquest partidàs Europa-Sabadell. Gràcies, Garcés. Anem a parlar precisament del filial. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Un Sabadell B que ha desaprofitat l'oportunitat que tenia de sortir del descens, guanyant ahir el Sant Cristóbal, treia el cap dels últims tres llocs de tercera federació, com a mínim dels que baixen directes a l'espera de possibles descensos per compensació, però al final fins i tot podia implicar l'equip terrassenca, el rival, el Sant Cristóbal, el vagó de cua. I per tot això, segurament per tot una mica, el 0-2 ha caigut com una galleda d'aigua gelada a Olímpia. Els gols agarencs van arribar en el tram inicial de la represa i van obligar els arlequinats a anar un altre cop a contracorrent un cop més, aquesta vegada sense el punt de reacció que sí que havien tingut una setmana abans a Girona. Conrad García, l'entrenador d'aquest filial arlequinat, reconeix que no van entrar bé al partit.
Sí que és cert que si avui guanyàvem doncs ens posava la cosa bastant de cara, el no aconseguir cap punt doncs seguim una mica igual que la jornada passada, perquè no ha canviat molt la cosa, però sí que és cert que, bueno, que no hem estat capaços d'entrar al partit que havíem de, com havíem d'entrar, perquè hi sabíem exactament el que ens farien i hem estat millor fent-nos això i ha estat després difícil anar una mica a remolc.
Un partit que vam poder veure en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Podeu entrar al YouTube o a radiosabadell.fm per veure el resum o el partit íntegre, si ho preferiu. Al davant, moltes cares conegudes, eh? Per exemple, el cedit Izan Rosena, insistent en atac, sobretot a la primera part. L'exporter del Sabadell, Carles Segura, clau per mantenir la porteria parroquial a zero. I Cristian García, en el seu dia defensa del Sabadell, ara tècnic del Sant Cristóbal, que reconeix que, tot i que van estar millor a la primera part, curiosament, els gols van arribar després del descans.
Era muy importante para nosotros conseguir la victoria porque veníamos de los últimos dos partidos con derrotas, sabíamos que veníamos a un campo muy difícil con un equipo que últimamente estaba haciendo las cosas muy bien, que se había sumado a la lucha por la salvación, pero bueno, sabíamos que era un partido difícil, sí que creo que la primera parte hemos estado mejor que la segunda y definitivamente en la segunda hemos metido los goles, o sea, que el equipo ha trabajado bien, hemos sufrido, últimos 15 minutos hemos intentado que no pasara nada, sabiendo de que ellos quemarían todas sus opciones, pero bueno, contento y orgulloso del equipo.
El Sant Cristóbal se situa a 7 punts per sobre del Sabadell B ara i s'escapa d'aquest vagó de cua després d'haver-se complicat la vida les últimes setmanes. Malgrat tot, la jornada, tot i la derrota, va ser força favorable, va perdre el Cerdanyola 0-5 a Fontetes contra la Fundació Grama i en el duel directe l'Escala i el Vilassar van empatar. També va sumar un punt, és veritat, al proper rival, la Montañesa, que enxampa els arlequinats, però els dos encara dins del descens i a un de treure el cap d'aquesta part baixa. I tot quan només queden 6 jornades pel final, de les quals 4 la jugarà el filial fora de casa. Atenció, perquè per Conrad García, fugint del tòpic, potser millor que no pas jugar a Olímpia.
Gens, jo estic molt agraït a la gent que ha vingut avui a animar-nos, però quan juguem a casa no juguem a casa. De fet, portem més punts fora de casa que a casa, per tant, ens és una mica igual a on jugar i com jugar, perquè com a filial és normal, doncs no tenim tanta afició com ens agradaria.
El Montañesa Sabadell ve d'aquesta setmana, per tant, pot ser clau per treure el cap, tant de bo que sí, definitivament, de la zona baixa de la classificació. 3:15, publicitat, i ja tenim aquí el Pau Vituri per parlar de waterpolo.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
La veu dels optimistes.
Sí que ells estan malament, però nosaltres també estem molt bé. I això és molt, això parla molt bé de l'equip.
La dels crítics.
Corre amb horitzontal, et pressiona totes les pilotes, Però, hòstia, no sé si és el nou que jo vull pel Sabadell.
Sigui a la categoria que sigui.
Per mi la conclusió és que, al final, això és una carrera de fons. El centre d'esports no ho tenia tot fet.
Tothom té cabuda a la tertúlia del Centre d'Esports Sabadell.
Tribuna Preferent. Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, a la 94.6 i al Twitch de Ràdio Sabadell.
Oi que seria bonic heretar un món ple d'oportunitats? Fes el testament solidari a favor de la Creu Roja per tal de deixar un món més just i igualitari. Transforma el teu compromís en educació, ocupació, companyia. Informa't a heredarunmundomejor.org o al 900-104-971. Creu Roja, heretar un món millor.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, de tornada de publicitat. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
Una pregunta abans de començar. On lluiràs la samarreta de Bakayoko aquest estiu?
Com li he dit a Sergi Parc, ja no es poden tenir secrets a la redacció de Ràdio Sabadell.
Ho pots dir en antena per tenir el tall?
Sí. Sí, home, ja que em fiques aquesta embarcada, sí, t'he dit que si Ryan Bakayoko fa un hat-trick al Nou Sardenya, em compraré la seva samarreta.
Doncs aquí es queda, no he volgut trepitjar-ho, el tall ben net, i diumenge a veure si l'hem de recuperar. Anem a parlar una mica de waterpolo. L'Estalpul Natació Sabadell jugarà una nova Final Four de la Champions femenina de waterpolo. Serà la quarta de manera consecutiva. Això gairebé ho teníem coll avall des de la victòria tan contundent del partit d'anada contra l'Alimos. Cap sorpresa, perquè eren 13 gols de renda i simplement es va confirmar amb una derrota, sí, que quedarà per l'anècdota.
Sí, i bé, i no tan anècdota, perquè al final va ser una derrota per 15-13. Pels qui ens agraden això dels números i les estadístiques, ens vam quedar sense rècord a la Champions, del club de més victòries consecutives. En portava 17 l'equip de David Palma, igualant el registre entre les temporades 2012 i 2015, i per tant ens quedem de moment amb aquestes 17 victòries consecutives del club. Però vaja, un tràmit. No va tenir història al partit. De fet, va jugar la jove Marc Carrasco sota pals, perquè Laura Arts, la neerlandesa, tenia molèsties al braç. Va arribar a agafar l'Alimos 5 gols de renda al tercer quart, però ara fora de conya és cap patiment, Encara n'hauria d'haver marcat 8 més de diferència per haver forçat els penals. De fet, l'Estralpul va estar a punt de remuntar l'últim quart, no va ser així finalment. Escoltem, però, la capitana Mati Ortiz fent fins i tot un punt d'autocrítica pel partit que van jugar, malgrat el que dèiem, de ser un partit de tràmit a Atenes.
Estem molt contentes de poder jugar un altre Final Four, i sí que és cert que sempre és molt fàcil dir que estem un altre cop allà, però al final jugar els partits d'Europa sempre són difícils. De fet, el resultat d'avui no, tampoc era ben bé el que esperàvem contra l'Alimos, i ha sigut un partit que ens ha costat i que també ens ha donat un toc de dir que hem d'estar concentrades sempre al 100% per poder guanyar tot allò que tots els equips que tinguem enfront.
Ja tenim rival a les semis, per tant, un vell conegut, l'Olympiacos del Pireu. És la reedició de l'any passat,
sí,
a la final.
Sí, bàsicament. Un Olympiacos que, per cert, les va passar magres, Va guanyar novament per la mínima 6-7 a la piscina del Buliagmeni, però realment va anar molts minuts per darrere en el marcador. Va arrencar amb un parcial en contra de 4-1 i, per tant, per moments estava fora d'aquesta Final Four. Per tant, es repeteix ara a les semifinals, el que deies, la final de l'any passat a la Nova Escullera, la de fa 3 anys al Pireu, la de la remuntada de la cinquena al 2019 aquí a casa, una altra final també que hi havia hagut a l'Infern grec el 2015. Per tant, estem parlant, Adri, d'un clàssic. Un clàssic europeu modern, recent, segurament els dos clubs més grans d'Europa en l'última dècada. I, de fet, en aquest sentit, diu la mateixa Mati Ortiz, que les coneixen a la perfecció.
Ja el coneixem bé, sí que és veritat que tenen un equip amb jugadores que ja hi eren abans, algunes altres joves i altres jugadores que s'han incorporat, i òbviament sabem que sempre és un rival molt complicat, al que sempre li tenim també moltes ganes. Hem jugat molts cops contra elles, a finals, a quarts, creuaments i tot, però bueno, ja serà una altra història. Ara, de moment, centrar-nos una miqueta també en aquests dos partits de Lliga que ens queden, i llavors sí que poder centrar-nos molt més en això, no? A preparar l'objectiu gran per nosaltres, que és aquesta Final Four.
Com deia la Mati, Adri, queden dues jornades de la Lliga Iberdrola, les dues aquesta setmana, per acabar de tancar aquesta primera plaça, dijous a Terrassa i dissabte a casa davant el Mataró i després ja vindrà aquesta Final Four de la Champions els dies 2 i 3 de maig per anar a apuntar l'agenda perquè més coincideix amb l'última setmana de Lliga del Centre d'Esports Sabadell.
Amb el València Mestalla Centre d'Esports. 2 i 3 de maig, les dates a tenir en compte d'aquesta Final Four. 3 i 4 d'abril, els dies clau per saber a on carai es jugarà aquesta Final Four.
Doncs és ara mateix la gran incògnita. No té seu aquesta Final Four i sembla que la cosa anirà, com deies tu, per uns dies. Aquesta setmana, el dijous, s'acaba el termini per presentar les sol·licituds per acollir aquesta final a 4 de la Champions. S'hauria d'anunciar el mateix divendres, el dia 4, però clar, ara mateix és una incògnita, perquè aquí hi ha una qüestió econòmica. La LEN, ara s'anomena European Aquatics, demana una quantitat elevada de diners per poder i per voler organitzar aquesta Final Four. Per tant, pel que ens deien, hi havia voluntat al club per organitzar-la, però potser s'ha fet una mica enrere o s'ha espantat quan avisa aquesta quantitat de diners, de calés que demanen des de European Aquatics.
L'altre semi, per cert, és Sant Andreu Ferencvaros.
Aquí vaig una mica a l'especulació, al terreny de l'especulació. Sembla que Sabadell no, que Atenes sembla ser que tampoc, i a partir d'aquí l'altra semifinal és Sant Andreu Ferencvaros. Sant Andreu també és difícil que pugui arribar doncs a organitzar-la. La incògnita és veure què passa amb el Ferencvaros, perquè al final...
O a Budapest, a Hongria, o baixen les pretensions econòmiques des de l'organització.
Sí, bàsicament ara mateix estaria així el panorama. El Ferencvaros, recordem que al final és un dels clubs més potents d'Europa a nivell econòmic, que han apostat molt fort pel femení aquesta temporada i va en la línia també de l'aposta que fan.
I més que ho faran, no, sembla?
Sí, més que ho faran també. Estan preparant allò torronets per l'estiu, però també estan, el que dèiem, recordem que és un club que aposta molt pel masculí. És el principal candidat per endur-se la Champions aquesta temporada, la Champions masculina, i per tant podria tenir aquest potencial econòmic, si volgués, per organitzar aquesta final a 4.
Doncs el Pau Vituri, l'home bacalloco de la redacció que ens ha parlat avui de l'última hora del waterpolo. Gràcies, fins ara.
Adéu.
I per la seva part, el Keyo masculí va tancar dissabte la fase regular de la divisió d'honor amb victòria en el derbi contra el Terrassa. Això sí, els de Quim Colet van haver de recórrer a la tanda de penals per imposar-se per 17-16. I va ser, i ens amplia la informació, la Meritxell d'Ambrinc.
Un partit que va ser molt igualat durant els quatre quarts. De fet, tots els parcials van acabar amb empat. Semblava que el club tenia la victòria al Sarró, amb el 12-11 d'Axel Corres, però el porter sabadellenc, Pepe Motos, va empatar sobre la botzina. A la tanda, però, el protagonista va ser el capità Edu Lorrio, que va aturar l'últim llançament dels terrassencs.
No positiva, porque creo que el equipo siempre intenta ganar los partidos. Hoy se ha empatado y creo que no con una buena versión. Pero bueno, hay que seguir, tenemos una semana muy importante de Eurocup y es lo que hay, hay que estar unidos, concentrados y a por el siguiente reto.
Totes les mirades se centren ara en aquest partit d'anada de semifinals de l'Eurocup, dijous a les 9 de la nit a la piscina del Prorreco, un dels rivals més grans del continent. El tècnic, Quim Colet, es mostra una mica amoïnat pel nivell de l'equip en els últims partits.
Estem un tant irregulars, estàvem a un bon nivell, estàvem realment molt bé i aquestes últimes setmanes, les dues últimes setmanes, crec que els dos resultats que hem fet tant a Europa com a contra la Barceloneta ens ha posat una mica en dubtes, val? Però estic convençut que dilluns l'equip estarà al 100% per afrontar aquesta eliminatòria.
Recordem que la tornada es disputarà el dia 24 a Can Llong i després arribaran les semifinals del play-off de la Lliga contra el Barcelona.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Som-hi, va, anem a parlar també una mica d'handbol. A l'Oar Gràcia femení només li queda una jornada de Lliga i estarà a les seves mans aconseguir el títol de campió. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Tot gràcies a la treballada victòria de l'equip de Carol Carmona a la pista de la Roca, 28-35.
Sí, va ser un d'aquells partits que es va haver d'anar madurant a poc a poc i ja va ser a la segona meitat quan l'Oar es va escapant al marcador. En bona part gràcies a l'encert de jugadores com Maria Fernández, autora de 9 gols, màxima encertadora de les gracienques, o Jana Iriarte, en va fer 6, o Maria Molló, que també en va fer 6, i aquí sentim.
La Roca, al final, és una pista que ens agrada molt a totes, i sí que és veritat que a la primera part vam tenir moltes imprecisions, sobretot en atac, vam estar molt estancades i la defensa no va acompanyar. I llavors vam acabar de trencar el partit al principi de la segona part, però vam estar super encallades al primer tram de partit.
Una Maria Mutlló que almenys en l'aspecte golejador està gaudint del millor moment de la temporada. Dissabte, de fet, va aconseguir el seu millor registre enguany amb aquestes sis dianes.
Aquesta temporada també se'ns està fent una mica llarga perquè vam començar bastant d'hora a l'agost a entrenar, però bé, crec que a poc a poc ens hem anat totes també adaptant. Jo personalment vaig començar com a molèstia del genoll. Al final també m'ha respectat molt el genoll i he pogut fer bastant normal. I res, ho hem encaminat bé. Ara estic més sòlida que al principi de temporada i amb moltes ganes, sobretot, aquest tram final.
I en clau col·lectiva, com deia en Parc, la victòria deixa en safata pràcticament al Gràcia al campionat del grup C de la Divisió d'Honor Plata femenina, però encara s'ha de rematar la feina.
Sí, ja ho ampliarem quan fem la prèvia de l'última jornada, però vaja, que el Lleida tampoc va fallar el passat cap de setmana i la distància continua sent de 2 punts a favor del Gràcia, però amb l'avaraix per les lleidatanes. Per tant, les verdiblanques en tindran prou amb un empat per assegurar passar com a primeres a les fases. Mutlló ja veu de molt a prop el títol.
La Roca, com has dit abans, és una pista molt dura i els 2 punts d'ahir al final ens feien una mica campiones, tot i que no podem cantar victòria ja perquè a Mataró no sabem què passarà, però sí que és veritat que era dels rivals, bueno, entre els dos rivals, Mataró és més fluix. Per tant, podem dir que tenim mig fet, però encara no podem cantar victòria.
Mataró serà aquest últim rival i el premi d'acabar líder serà el fet de gaudir de la tornada de l'eliminatòria prèvia a la fase de grups a casa, a més de creuar-se contra un segon classificat d'un altre grup.
Moltes coses, per tant, en joc pel femení de l'OAR en aquest tram final de temporada. Res en joc, en canvi, pel masculí, que va consumar una nova derrota.
Sí, els de Pere Llats van caure a la pista d'un dels equips que lluita per ficar-se a la zona noble de la primera nacional, el Granollers B, per 26 a 22. Els graciencs són sisens del seu grup amb 26 punts, quan queden 4 jornades per tancar-la.
Tu vols fer alguna juguesca com el Vituri o no?
No, deixa el Vituri amb el tema Bacalló que jo, prudent.
Fins ara, Parc.
Adéu, Adri.
Un parell de punts més ràpids abans d'acabar el programa d'avui. El primer en motor, Jorge Cajiao, ha repetit victòria al Rally de la Llana, la 26a edició de la prova organitzada pel Motor Club Sabadell i puntuable un any més com a primera prova del Campionat d'Espanya de Rallis d'Asfalt. Va comptar de nou amb el gallec com a campió, fent tàndem amb Javier Martínez amb un Alpine A110 GT del Recalvi Team. Segon va ser el polonès Miko Marsik amb un Skoda Fabia a quasi 16 segons de Cajiao. Així comença també amb bon peu la defensa del títol de campió d'Espanya. Pel que fa al campionat de Catalunya, el primer no fura va ser Xavi Vidales amb Jordi Areu com a copilot. I per últim, Raül Rota i David Domínguez han acabat entre els 20 primers a la Volta o Alentejo, a Portugal. El ciclista de Canuriac va acabar desè a la general a 31 segons del guanyador, el britànic Noah Hobbs, mentre que el de Castellarnau va acabar 17 a 34 segons. En tots dos casos, per cert, era la segona volta per etapes que feien la temporada. Rota havia competit a Galícia, o Gran Camiño, i Domínguez a l'Algarve. Marxem, 30 segons i les dues, avui a les 8, amb Marc Vargas, Tribuna Preferent, amb el Pau Vituri. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.